Ara ja sí, amb el seu golejador Cristian Estuani, que torna un cop recuperat de l'arrítmia cardíaca. Avui també juga un quart de cinc al Celta Betis, i d'ahir Cádiz 0, Villarreal 0, Getafe 2, Valladolid 3 i Sevilla 0, Atlètic de Madrid 2, partit que ha deixat l'entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, penjant d'un fil.
Això pel que fa a la lliga masculina de futbol. En el cas de la femenina, nova golejada del Barça 7-0 contra el Madrid Club de Futbol amb sorpresa, és una de les imatges de la jornada en el món de l'esport, a la zona mixta. La suïssa, jugadora del Barça, Anna Maria Txernogorchevich, va demanar, d'aquesta manera que sentireu, que li fessin les preguntes en català.
Quería preguntarte, ¿sales? ¿Marcas hoy un doblete?
No te entiendo.
No, hoy ha salido.
No te entiendo en castellano.
Ah, pues avui surts.
I es va posar a riure Txernogorchevich, perquè efectivament la periodista, que crec que era de Barça TV, arrencava fent-li les preguntes en castellà i li va deixar clar d'aquesta manera que no calia que canviés d'idioma. És una altra demostració, en aquest cas, de força i de respecte per la llengua de Txernogorchevich, la suïssa que va arribar a Catalunya l'any 2019, al desembre, i ahir, per cert, va fer 2 dels 7 gols del Barça, Oriol.
Sí, les blaugranes lideren la Lliga en ple de victòries entre jornades, i aquest migdia s'estrena a casa l'altre català de la categoria, el Levante Las Planas, a les 12, Sant Joan d'Espí contra l'Àlama de Múrcia.
En plana poliesportiva, anem per bàsquet i per motor.
En bàsquet, victòria del Manresa, Granada per 84-87. És el primer triomf català de la Lliga ACB, que arriba a la jornada 2, en un dia en què el Girona de Marc Gasol va perdre a Tenerife per 76-67. Avui la penya visita el València, 2:15, i el Barça s'estrena al Palau contra el Baskonia a les 8, a 1:15. Cadí, la Seu i Barça Sant Feliuenc s'enfronten també a la final de la Lliga femenina, la Lliga Catalana Femenina. I pel que fa al motor, d'aquí una hora arrenca el Gran Premi de Tailàndia de MotoGP amb Marco Bezzecchi sortint des de la Pole, Marc Márquez 8è i Aleix Espargaró 13è. A aquesta hora tenim en marxa la cursa de Moto2, de moment liderant l'Arbolino, l'italià. A Moto3, victòria d'un altre italià, en aquest cas Denis Foggia. I a les dues també hi ha cursa de Fórmula 1 al Gran Premi de Singapur amb Charles Leclerc arrencant primer, Carlos Sainz quart i Fernando Alonso 5è. Un últim apunt, perquè Núria Piques va guanyar i l'Ultra Pirineu amb rècord de la prova inclòs en la seva tornada a la competició després de 3 anys.
És emocionadíssima Núria Piques, que pensava que no podria tornar a competir i ho va fer amb un nivell altíssim. De fet, va guanyar la prova l'Ultra Pirineu, una autèntica màquina. Gràcies, Oriol. Fins ara.
Fins ara.
Aigua de Ribes patrocina el temps.
I a les 9 i pràcticament 3 minuts, temps d'actualitzar el marcador des del punt de vista meteorològic. Què tal, Martí Oliveres? Bon dia.
Bon dia, Xavi. Bon dia a tothom.
Mirant per la finestra, noi, cel obertíssim, fa sol, no sé si és això tot arreu del país, però en tot cas, deies que potser fins i tot puja un palet la temperatura.
Sí, tranquil·litat i ambient molt agradable al migdia, a l'hora del vermut, de dinar, un diumenge molt plàcid, per tant, temperatures en general que es mouran al centre del dia entre els 22 i els 26 graus, però com va passar ahir, es poden acostar als 30 graus ja, a punts de la Vall de l'Ebre, fins i tot 27-28 cap al prelitoral, la Selva, el Vallès, Penedès, fins i tot el Priorat, temperatures de luxe, una mica de caloreta amb això durant les hores centrals del dia, sense complicacions, amb sol, alguns núvols poc importants i algunes boirines s'han d'anar trencant amb el pas de les hores. Una jornada, doncs, molt, molt tranquil·la, i també continuarem amb aquesta dinàmica la setmana que ve, dilluns, dimarts, dimecres, amb temperatures altes al migdia, de 20 a 25 graus en general, una mica de calor als punts tradicionalment més càlids, fresca de nit, sobretot fred fins i tot a les valls del Pirineu, i amb poques opcions de pluja. Per tant, continuarem amb aquesta dinàmica de temps tranquil ja, amb la qual doncs hem encetat i continuarem aquest cap de setmana.
Les 9 i 4 minuts, gràcies Martí, fins ara.
A tu, fins ara.
Ens cal menys estrès i més no res. Aigua de Ribes ha patrocinat el temps.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Aquesta tarda aniré a prendre un cafè amb una formiga.
Quan sents coses com aquesta, alguna cosa falla. Si penses que potser t'hauries de revisar l'oïda, vine a Aural Centres Auditius i els nostres experts t'assessoraran sobre la tecnologia que s'adapta més bé a tu perquè continuïs connectat a la teva vida. Demana una revisió auditiva gratuïta trucant al 929 30 78. desconnecta't de la teva vida.
Torna a la Fira Internacional de Bruixeria de Sant Joan les Fonts.
Tallers, conferències, balls de bruixes, mercat de productes esotèrics, tot un munt d'activitats plenes de màgia i misteri per a tota la família.
Vine a Sant Joan les Fonts l'1 i el 2 d'octubre i celebra amb nosaltres el cap de setmana més màgic de l'any.
Soc l'Elisenda Camps i pels meus viatges confio en Tarawa, del grup Wise. A Tarawa tenen les millors experiències per les teves vacances. Experiències personalitzades i úniques. Viatges sostenibles i a mida per tot el món. Tarawa t'ho fa realitat.
Truca'ns al 602 25 42 35, 602 25 42 35 o envia'ns un missatge. Tarawa.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta l'escorxador.
Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona,
la batalla és a punt. En aquest capítol...
Fora aplaudiment per Aleix Parisé!
Les cròniques són com l'Eque Homo i les teves intervencions a la tertúlia són com un quadre de Van Gogh, que tenen ganes de tallar-te les orelles.
Estic pensant en el dia que entrevistis l'Isidre Esteve i li diguis que tu, quan has estat massa estona al lavabo, se t'han adormit una mica les cames. No ho facis! No ho facis.
I també...
Albert Bermúdez, el papa de Valle!
Què passa? Ell és del 1998, tio molt jove. I ja té aquesta veu d'aspirant a ser cantant dels Búhos.
A la biografia de Twitter et posaria Albert Bermúdez, l'autòmata de Catalunya, l'únic actor de minoria absoluta que no va passar de les pràctiques.
L'Escorxador, nou programa a RAC més 1 presentat per Guillem Estadella.
Moltes gràcies!
Escolta la l'app de RAC 1 a RAC1.cat i el canal de YouTube de RAC 1. Tots som
més 1.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Ara són les 9 i 6 minuts.
Referèndum és vàlid i no cal tornar-lo a fer.
Esteu desil·lusionat i ho comprenc. Jo també m'hi sento.
Crec que és absolutament injust. I que, vaja, a mi em fa mal el cor.
He estat amb el vicepresident Puigneró, amb el secretari general Jordi Turull. No ens han xiulat en cap moment.
La complicitat que encontramos en altos cargos de la Generalitat, que algunos de ellos están en el gobierno ahora... Pues fue sorprendente. Esa Puigneró, por ejemplo.
Ara són les 9 i 8 minuts d'aquest 2 d'octubre del 2022. Avui que saludarem de seguida a Xavi i Maric des de Tarragona, perquè avui recuperen els castells, però deixeu-me saludar abans al Carles Fernández. Com estàs, Carles? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Ens acompanya la Maria Vila. Hola, Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
La Tània Tàpia des de Madrid. Què tal, Tània? Bon dia.
Què tal? Bon dia a tots.
I la Milagros Pérez Oliva. Com estàs, Mila?
Bon dia.
Bé, de seguida, evidentment, parlarem de tot el que va passar ahir, que no sé com... No riguis, Tània. He vist un... O he notat una respiració intensa. Perquè crec que va explicar moltes coses.
No, no és per riure, ja t'ho ben asseguro.
Ah, no. Però vull dir, és aquesta respiració de tensió. Perquè, evidentment, segur que teniu moltes coses a comentar del que va passar ahir i del que implica, no? Perquè crec que és una imatge bastant eloqüent del camí que ha fet el país i l'independentisme en 5 anys. I, evidentment, ho parlarem perquè és que, a més, avui ja està confirmat que hi ha reunió, no sabem si... en persona o a distància de Pere Aragonès amb Jordi Turull per veure si hi ha desfibriladors prou grans a Palau com per ressuscitar la coalició. Però vaja, sembla que la cosa no és fàcil, veurem si ho aconsegueixen. Però abans, deixeu-me passar per Tarragona perquè avui és dia gran pel món dels castells després de 2 anys. Això és nostre o és d'ells? Ah, no, això és nostre. Mira, estan ambientant, pensava. Mira, ja estan amb les gralles. Si falta una hora encara. Hola, Xavi i Maric, bon dia.
Bon dia, també n'hi ha de gralles aquí.
Ah, sí? Vale. No, les hem posat de pot, que sàpigues. Que el Josep Maria, jo m'ha enganyat, eh? Jo pensava que eren vostres. Què tal, com esteu?
Mira, molt bé. Frisosos, nerviosos, histèrics, digue-li com vulguis. Tarragona, Xavi, no sé si coneixeu aquesta ciutat o no, però ara mateix és un continu de castellers, de públic... que es dirigeixen cap a aquesta Tàrraco Arena Plaça. Estem just al costat, els de Castells de RAC1, fent una miqueta de reunió prèvia i recollint els 10 oients que avui ens acompanyaran en aquesta experiència, viure la jornada de diumenge al concurs de Castells i viure-la amb RAC1. És pràcticament una doble experiència, que ja saps que aquí estem una mica bojos.
Sí, no, alguns dels que sou allà realment és una experiència tenir-vos al costat en una jornada castellera. Escolta, això, ja m'imagino que hi ha bastanta emoció en l'ambient, perquè recordem, per qui no ho hagi vist mai, o sigui, aneu a buscar imatges, gaudiu d'una jornada com la del concurs de Castells, perquè és única al món. És una exhibició visual, televisiva, també radiofònica, de talent, d'energia, d'emoció. El que es viu que és, bueno, és la gran competició, per dir-ho així, ja sé que no agrada la paraula, però és el que és una competició castellera, amb algunes de les millors colles del país. Sempre expliquem que Terrassa no hi és mai perquè no vol ser-hi, precisament perquè està en contra de la competició com a tal, però que igualment és una exhibició descomunal de la capacitat que té el món casteller. I és especialment, imagino, emocionant, perquè fa 4 anys que no se celebra, és una competició que es fa cada 2, fa 4 anys que no se celebra per la pandèmia, clar.
És això. És tal com ho expliques, Xavi. Les ganes, tot el fet casteller, avui, vinguis o no vinguis a actuar, tothom torna a estar atent aquest cap de setmana. La setmana passada ja van tenir els ulls fixats en Torredembarra, la primera de les 3 jornades del concurs, però és que aquesta setmana Tarragona és una festa, i és una festa perquè és que tornen els castells, torna el concurs, ha estat l'any del retorn i ja només faltava la cirereta. Tu dubtaves si dir-li competició o no. Xavi, avui sí.
Sí,
avui sí.
Sí.
Les colles que hi participen ho tenen molt clar, saben el que van, sempre ho diem, és la competició amb una mateixa, però aquí, a Tarragona, al concurs, sempre hi ha aquest petit plus de dir, no, és que només hi ha una última guanyadora, una colla que quedi primera. I avui les travesses, doncs ja ho has anat dient, t'he sentit des de bon matí, a veure, pivota entre 3 colles. Aquesta vegada, diguéssim que la jove de Tarragona queda fora ja d'aquesta lluita per la primera posició. I diguéssim que pivota entre la colla vella dels Xiquets de Valls, la colla jove dels Xiquets de Valls i els castellers de Vilafranca. Mm. Entre ells 3 es disputaran la primera posició.
El que hem d'esperar, no sé si per vosaltres que seguiu molt el món dels castells, us ha sorprès la velocitat amb què s'ha recuperat la capacitat de fer castells d'aquests tan impressionants, no? A veure, aquí hi ha taula de puntuació i tot, però els castells de 10, 4 de 10, 3 de 10, que són espectaculars i que fa unes dècades semblaven impossibles de fer, fins a l'inici de la pandèmia es feien amb una certa facilitat, s'han recuperat ja, i hi ha un castell que tothom vam poder veure just abans de la pandèmia, però no s'havia fet mai, que és aquell 3 de 9 sense folre, que és un castell molt, molt estilitzat, molt alt, però molt estilitzat, i que aquí és la dificultat de tot, no? Que no té folre, que no s'aguanta més enllà de la base, que pot ser que el veiem avui també.
Mira, tot pivota, diguéssim que per mi hi ha hagut dues velocitats, això ho hem parlat a vegades amb els de castells de RAC1, hi ha hagut dues velocitats, les de la consolidació, per exemple, dels castells que ja tenien les pròpies colles, i aquí diguéssim que el límit és arribar al castell de nou, per algunes d'elles de les que avui seran en aquesta plaça, i després els que han premut més l'accelerador sabent que hi havia concurs i que han tornat a plantar gamma extra, i aquests castells que tu deies, no? Avui veurem el 3 de 10? Sí, ens ho han promès. Veurem el 4 de 9 sense folre i el 2 de 8 sense folre? Sí, les de Valls i Vilafranca les han estat provant, aquestes construccions a assaig. El 3 de 9 sense folre? És una carta molt a la desesperada, que en algun concurs de castells s'ha utilitzat. Mai en un concurs de castells s'ha arribat a fer l'aleta en aquesta construcció, però és veritat que s'ha estat provant i que, bé, doncs a la desesperada, per què no es podria tornar a veure avui.
És el que més puntua, en tot cas. No sé si el castell més difícil, però és un dels més difícils, perquè, vaja, per pràcticament inèdit, no?, que existeix al món casteller, no?
Sí, deixa'm dir només, sí. Perquè abans apel·laves a la gent que si no ho heu vist mai, acabem de penjar ara a les xarxes de Castells de RAC1,
sí.
I ara ràpidament les de RAC1 se'n faran ressò, una imatge, un vídeo d'aquest matí, no?, de quan tu arribes a la Tàrraco Arena Plaça pràcticament buida, doncs aquella imatge del que era, és una plaça de toros, el que passa és que fa anys que aquí ja els toros no hi tenen presència.
Sí.
La plaça de braus històrica de Tarragona, convertida en TAP, Tàrraco Arena Plaça, des de fa uns quants anys, ara, doncs, símbol de concerts, de grans esdeveniments i del concurs, buida. Clar, el canvi que hi haurà, no res, d'aquí poc més, no, és que ni una hora, menys d'una hora, mira, tres quarts, serà descomunal. Imagineu-vos, doncs, 11.000 persones, es calcula que passen tranquil·líssimament entre els dos dies, si aquí li afegeixes tots els castellers, clar, és que això és una gran festa.
Jo us convido que seguiu aquesta gran festa, si no heu sentit mai, a més, amb aquesta gent dels Castells de RAC1 que senten càtedra des d'un punt de vista de narració radiofònica, és un espectacle sentir-los. A partir de les 10, després tornem a connectar, seguirem amb informació puntual del que passa allà, i a quarts de 12, que ja estarem en el gruix del moment clau del concurs de castells, acapararan ja l'antena de RAC1 i del Via Lliure per narrar tot el que succeeixi. Una abraçada, Xavi.
Fantàstic.
Fins ara. Un quart de 10 del matí, doncs ves des de Tarragona. De veritat, si no ho heu sentit, no ho heu vist, la narració dels castells és una, vaja, és una cosa que hem descobert en els últims anys, que és una autèntica passada, amb això de l'emoció, amb el públic, amb les decepcions, en fi, un autèntic espectacle. Un quart de 10 del matí, res, una petita pausa. De seguida parlarem de l'1 d'octubre, però també passarem ara de seguida per Indonèsia.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Amb Freenow tu decideixes com moure't per la ciutat, amb moto, bicicleta elèctrica, o si ho prefereixes, demana un taxi amb preu tancat i el menor temps d'espera.
Tots els teus serveis de mobilitat en una sola app. Ara gaudeix de 6 euros de descompte amb el codi Decideixes.
Descarrega't Freenow, la superapp de mobilitat. Moure't com vulguis. Freenow.
Condicions del descompte a freenow.es/decideixes.
A Lloguer Segur celebrem 15 anys, millorant dia a dia els serveis a llogaters i propietaris. Facilitem els tràmits amb la digitalització de processos, visites virtuals, signatura digital, àrea privada i app per gestionar el lloguer. Lloguer Segur, 910-775-775. 15 anys millorant el mercat del lloguer.
Arriba l'edició 110 del CSIO Barcelona. Del 29 de setembre al 2 d'octubre, el Reial Club de Polo de Barcelona. El concurs de salts més important del món i l'increïble Polo Park Estrella Damm. L'espai verd més gran de la ciutat destinat a l'entreteniment familiar. Gaudeix de propostes gastronòmiques, village, market, actuacions musicals, exhibicions equestres i el Pony Park per als més petits. Amb el patrocini de La Vanguardia.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 presenta RAC and Go, el podcast pels inconformistes. A RAC més 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors amb Oriol Llop.
Change the world, or the world will change you.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC 1. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
La família Sans Lloberes portava 83 anys buscant el Josep, desaparegut al front de l'Ebre durant la Guerra Civil. I l'han pogut trobar gràcies al programa d'identificació genètica de la Generalitat. Si tens algun familiar desaparegut durant la Guerra Civil i el franquisme, inscriu-lo al Cens de Persones Desaparegudes i apunta't al programa d'identificació genètica. Tu també pots tancar el dol. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Quan et deixes anar perquè desapareixen les teves preocupacions. Quan pots fer el que vulguis, perquè de la resta ja se n'ocupen els altres. Quan aquesta sensació pot arribar a durar molts anys. Quan tens un Toyota, relax. Toyota Relax, amb 10 anys de garantia.
Sabies que amb les ajudes del fons Next Generation pots canviar les teves finestres estalviant fins a un 52%? Demana pressupost a comerlin.es i un membre de la nostra xarxa oficial gestionarà la teva subvenció. Aprofita ara per aïllar casa teva amb Comerlin. Aquest hivern, més que mai, ho notaràs a la teva factura de la calefacció.
La reina de l'escala ja és aquí.
Arriba la 32a festa de l'anxova.
Diumenge 2 d'octubre, gaudeix del pregó, el lliurament de l'anxova d'or i la cantada de veneres amb morets de mar.
A més, del 30 de setembre al 9 d'octubre, la ruta de l'etapa de l'anxova en diferents bars del municipi.
Qui és la reina de l'escala?
L'anxova.
A Murprotec estem a prop teu des de fa 68 anys. Tenim un equip de professionals al teu costat per eliminar de forma definitiva les humitats per capil·laritat, filtracions laterals i condensació. Una llar lliure d'humitats amb un aire net és una llar sana i segura. Demana el teu diagnòstic complet i gratuït. Truca al 900 102 103 o accedeix a murprotec.es. És en Picó qui us ho diu.
Emporta't amb l'avantguàrdia les mantes Montse Interiors, ideals pel sofà o pel peu del llit, i deixa't abraçar per la seva suavitat. Entra al web montseinteriors.com i aconsegueix la teva per tan sols 19,95 €. Només amb l'avantguàrdia.
Soc l'Elisenda Camps i us vull parlar de Low Baila, o la marca de creació d'esdeveniments del grup Wise. Organitzen actes d'alt nivell per particulars i empreses. Convencions, celebracions, viatges d'incentiu, tot allò que t'imaginis, a Low Baila ho fan realitat, i cuidant els mínims detalls.
Truca'ns al 602 25 42 35, 602 25 42 35, o envia'ns un missatge. Low Baila.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
10 minuts i arribarem a 2:15 del matí. Em feu dir unes entre, coses de veritat, a la publicitat.
I tot bé, perquè jo m'estava menjant un croissant.
Sí, sí, home, estupendo. Bueno, Tània, que sàpigues que això, el que és habitual, aquí hi ha uns croissanets estupendos, unes madalenetes.
Ja comencen les dentetes, no? Sí, les dentetes del cap de setmana.
Bueno, clar, com que llavors tu te'n vas pels puestos, no, és el dissabte la fruita, tu te'n vas pels puestos a Donosti, menjar-te pinxos i aquestes coses, doncs mira, hem de compensar d'alguna manera.
La fama.
Bé, mirarem si al llarg del matí podem passar per Indonèsia, perquè no sé si heu vist les imatges, són esgarrifoses del que ha passat aquesta matinada. És un dels pitjors incidents, un dels pitjors desastres que hi ha hagut en un estadi de futbol mai. Les xifres, ara no sé si estan actualitzades ja, però eren fa 20 minuts, de 177 morts, que és, ostres, de veritat, 177 morts en un estadi de futbol. El que m'ha explicat des de primera hora al matí és que hi havia un partit de la primera divisió d'Indonèsia i que després de la derrota de l'equip local, l'Arema, els aficionats, uns 3.000, que crec que és un estadi que hi caben unes 30-40 mil persones, 3.000 han saltat a la gespa i han començat a intentar perseguir els jugadors que havien perdut el partit, que han marxat corrents i ha sortit després la policia. La policia ha fet servir, que aquí és una de les crítiques que veurem què és el que passa les pròximes hores, però ha fet servir gasos lacrimògens. I hi ha hagut una estampida i ha seguit fent servir aquests gasos lacrimògens. Llavors, la gran majoria dels morts, 34, és per asfíxia.
Bueno, i la resta també, perquè han mort en el camí.
Perdó, volia dir, els 34 de l'estadi són per asfíxia. La resta també ho són, però els que han mort allà mateix eren per asfíxia. Entenem, clar, no se sap ben bé si és per als gasos o perquè en una estampida, en un estadi de futbol, que és bueno, en qualsevol àmbit d'un espectacle, és perillosíssim, perquè pot passar això, gent que es queda atrapada i que no pot respirar. Doncs bé, 177 víctimes mortals, que sapiguem ara, i 200 ferits. El Carles em deia, quan he sentit la notícia, em pensava que és que s'havia ensorrat l'estadi, perquè aquestes xifres de morts són, bueno, és que són pràcticament inèdites.
Sí, sí, jo sé que, vaja, de bon dematí, quan... De bon dematí. Tu ja t'havies llevat bastant
abans. Bueno, sí, però jo ja era de bon dematí.
Quan m'he llevat jo d'escoltat, he pensat això, que havia col·lapsat alguna part de... I després que fos...
Dic perquè estadis, hi ha gent...
El tema de la seguretat, si recordeu, els estadis sempre han anat com evolucionant, no? Primer hi havia tanques i les per accedir a la gespa, i les tanques també es van treure perquè va haver-hi accidents de gent que quedava aprisionada. Llavors hi havia aquella mena de fosses, no? Aquell fosso que donava la volta al camp i que també, pel mateix... però, vaja, jo crec que aquí, més enllà de l'ús dels gasos o no, que és evident que no és apropiat, és la qualificació de risc o no d'un partit de futbol. Tu, el que no pot passar és que et saltin 3.000 persones al camp per atacar els jugadors i no hi hagi una previsió policial de que això és un partit d'alt risc.
Deixeu-me dir que hi ha molta gent que encara recorda algunes d'aquestes catàstrofes en estadis de futbol. Hi ha dos noms que segurament es recorden més, que són Heysel i Hillsborough. Heysel és l'any 85, la final de la Copa d'Europa, Juventus-Liverpool, que acaba amb 39 morts, que és una barbaritat, i uns quants cendres de ferits. I Hillsborough també jugava al Liverpool. A l'any 89 van morir 96 persones. Aquí estem parlant de 177 fins ara. amb molts d'ells desplaçant-se encara a l'hospital. Em permeteu que, si voleu, feu algun apunt més, però hi ha una persona que, qui és aficionat al futbol, segurament coneix bé, que és un futbolista que, ara ja exfutbolista, que va ser popular als anys 80 i 90, que va jugar al Barça, que va jugar al Madrid, i que ha estat seleccionador de futbol d'Indonèsia i que actualment és entrenador d'un equip de la Lliga d'aquest país, que és el Persib, i que ens està escoltant aquesta hora del matí, és el Lluís Milla. Què tal, Lluís? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Bé, és una tragèdia enorme, que no sé si aquí teniu actualitzades les dades que diuen els mitjans de comunicació. Estem parlant de 170-180 morts.
Sí, sí, aquí también se está hablando. Bueno, te he dicho buen día por decir algo, ¿no? Uh-huh. Aquí la verdad que el mundo del fútbol está muy tocado, sobre todo porque, fíjate, nosotros teníamos partido esta tarde, ya nos lo han suspendido y esta mañana nos han dicho que estaba suspendido. Y bueno, la verdad que ha sido una sorpresa muy grande. Nosotros jugamos allí hace tres semanas. La verdad que...
¿En aquest estadi, no hubo... Lluís?
Sí, 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 en este, en el mismo estadio, el del Arema. A ver, para mí es sorprendente, porque igual la gente puede pensar, la gente que está en España y que no conoce Indonesia, eso es sorprendente, ¿no? Porque al final este es un país, yo he vivido dos años, he estado aquí dos años como seleccionador, ahora llevo un mes y medio aquí. Aquí la liga empezó hace tres meses, pero bueno, me cambiaron de entrenador, me dieron la opción de venir a este proyecto. Y es sorprendente porque la gente aquí es muy tranquila, es un país que es muy correcto, que la gente es muy amable, pero en cambio en el fútbol hay mucho fanático, hay mucha gente joven y no sé por qué, pero pasan estas cosas, siempre ha habido problemas, pero claro, cuando hablas de esta cantidad de muertos, pues la verdad que es sorprendente y bueno, la verdad que aquí tengo dos, estamos comiendo, estoy con mis dos asistentes, estamos sorprendidos y esperando un poco las noticias, a ver qué va a pasar con la liga, posiblemente que se suspenda, pero no tengo más noticias, ¿no?
Bueno, hem de veure què diu la federació, que efectivament sí. Sobre la lliga, si es suspèn durant un temps, es deia de la possibilitat de fer partits a porta tancada a partir d'ara, però en tot cas, què han dit els mitjans aquí? Què és el que ha passat exactament? Perquè el que nosaltres sabem és que hi ha hagut una invasió de camp, que la policia ha intentat retenir aquests 3.000 que han saltat i ha fet servir gasos lacrimògens. Llavors entenc que hi ha hagut aquesta estampida que, vaja, en un estadi de futbol o en qualsevol esdeveniment públic, és perillosíssim, no?
Sí, a ver, lo has contado. Yo lo que sé es esto. Lo que sé es esto, ¿no? He visto imágenes, porque aquí te puedes imaginar, están en Twitter, están en Instagram... que se ha metido la gente, que suele pasar, se ha saltado la gente al estadio y a partir de ahí la policía, bueno, pues ha intentado sacar a la gente del estadio y, bueno, pues ha debido haber alguna estampida, pero es que no sé nada más. Ya te digo que las noticias, un poco lo que estabas contando, es lo que yo sé. Lo que sabemos es por las imágenes que podemos ver en Twitter, en Instagram. Esta mañana nosotros, la gente del club nos ha dicho que el partido se suspendía. Y bueno, mañana los dos tenemos entreno y a partir de ahí pues esperar noticias.
¿Es considerava, tú que coneixes molt bé la Lliga, un partit d'alt risc per als dos equips que jugaven o no especialment?
A ver, aquí hay un poco con lo que pasa con España, ¿no? Que hay derbis y hay partidos que son quizás de riesgo, ¿no? Pues cuando juega el Sevilla-Betis, cuando hay un clásico, pues un poco aquí pasa lo mismo, ¿no? Porque hay rivalidad entre según qué aficiones, pero bueno, aquí van casi al límite, ¿no? Ya te digo que es sorprendente porque la gente es muy, muy tranquila aquí, pero sí que es verdad que va mucha gente joven al fútbol. Tengo la sensación que algo descontrolada y hay situaciones que se escapan y en esta situación es una situación que se ha escapado de las manos, claramente. ¿No?
Última pregunta ja, només i li agraïm moltíssim que ens hagi atès a Lluís Milla, insistim, antic seleccionador de futbol d'Indonèsia, actualment entrenador d'aquest equip que es diu Persib a la Lliga indonesa. Preguntant-li si, tenint en compte que vostè va ser seleccionador del país, coneix alguns dels jugadors que eren en el camp? No sé si ha pogut intercanviar algun missatge o alguna cosa, no?
No. A ver, conozco alguno porque he tenido jugadores, sobre todo en el Arema. Además, como jugamos hace tres semanas allí en su campo, creo que había 4 o 5 jugadores que habían estado conmigo, los saludé, pero no he intercambiado nada con ellos. Posiblemente lo más sorprendente ha sido para los jugadores de Persevalla, ¿no? Que bueno, las noticias eran que tuvieron que estar en el vestuario sin poder salir un tiempo importante porque se ve que había un alto peligro, ¿no? De salir del estadio, pero no sé nada más. Mm-hmm.
Luis Milla, moltíssimes gràcies per atendre'ns a aquesta hora del matí. Gràcies.
Un abrazo, gràcies.
Una passada. Pràcticament 2:15 de 10 del matí, doncs bé, crec que té valor el que ens deia, perquè efectivament, deia, és un país molt tranquil, però en el cas del futbol la cosa es descontrola, no? I és habitual, pot ser arribar a ser habitual, que salti la gent al camp. Què anaves a dir, Mila, sobre el tema? Espera, que tens el micròfon tancat ara.
Sí, dos coses. Una, naturalment això pot passar en qualsevol estadi si es produeix una avalanxa. Ho hem vist també en alguns concerts massius que tenien aquell famós que passaven per sota d'un pont i es va fermar allà un, diríem, un tap en el que la gent molt ofegada. Però en aquest cas, per això te assenyalava abans el tema dels 30 morts que tu has comentat. O sigui, 30 morts en l'estadi i la resta traslladant-los indica d'alguna manera com van anar les coses, perquè quan es produeix un tap, una avalanxa, la gent mor per asfíxia, per aplastament. Uh-huh. És a dir, queden atrapats, no poden respirar i moren en l'acte.
A l'instant.
La gent que no mor a l'instant ha mort probablement per asfíxia, però no per aplastament. Llavors aquí té una importància molt gran el tema dels gasos lacrimògens.
El que ha fet servir la policia. Sí.
Exacte. Si la pregunta que ara s'haurà de dilucidar és si l'actuació policial ha agreujat un aconteixement que a lo millor sense els gasos lacrimògens hagués pogut a lo millor ser de 30 morts o menys, i en canvi ha sigut molt més dramàtic.
De moment, que sapiguem, insistim.
No? És això, per això senyalava abans que jo la informació que he mirat aquest matí, sí, aquest detall de on han mort i com han mort.
Estem veient les imatges ara, com alguns dels aficionats movien cotxes de la policia, com la policia intentava empènyer els que feien servir aquests gasos. Bé, de fet, Amnistia Internacional ha sortit a dir que no es poden utilitzar gasos lacrimògens en espais confinats, no? On les persones no tenen capacitat per moure's. Que em sembla que és una evidència, tenint en compte, el Carles ho sap perfectament, quan estem parlant de qüestions de seguretat, aquesta és una de bàsiques. Si no es poden moure, no es poden avançar, no pots tirar-li gasos
lacrimògens. No té cap sentit, llavors, perquè si l'objectiu dels gasos dispersar. És la dispersió, clar, si no tens lloc on dispersar-te, és una ratonera.
Bé, veurem, hauran d'haver informes de tot tipus, veurem com respon el govern d'Indonèsia, però estem parlant d'una tragèdia de dimensions importantíssimes per la història de l'esport. Ara mateix, 174 morts en aquest partit de Lliga a Indonèsia aquesta nit passada i més de 200 ferits. Bé, ara passant 2 minuts de 9:45 del matí, fem res, una petita pausa i de seguida anem a parlar, a debatre del que va succeir ahir a Catalunya.
RAC 1. La vida està plena de portes que nosaltres mateixos ens tanquem. Per què, en lloc de dir-nos «no serveixo per això, mai arribaré a aconseguir aquesta meta», no ens diem «només va ser un mal dia»? Aprèn a parlar-te millor amb El poder de les paraules, el llibre de Mariano Sigman, un dels neurocientífics més destacats del món. Editorial Debate.
Amb Freenow, tu decideixes com moure't per la ciutat, amb moto, bicicleta elèctrica, o, si ho prefereixes, demana un taxi amb preu tancat i el menor temps d'espera.
Tots els teus serveis de mobilitat en una sola app. Ara gaudeix de 6 euros de descompte amb el codi Decideixes.
Descarrega't Freenow, la superapp de mobilitat. Mou-te com vulguis. Freenow.
Condicions del descompte a freenow.es/decideixes.
Els dies 7, 8 i 9 d'octubre se celebra la primera edició de la CBD Hemp Business Fair a la Fira de Cornellà.
3 dies per conèixer totes les claus i novetats d'aquest incipient sector a través de la zona d'expositors, conferències, showrooms, food trucks i actuacions musicals.
No et perdis la Fira del Cànem i el CBD. Entrades disponibles a cbdbusinessfair.com.
A Lloguer Segur celebrem 15 anys, millorant dia a dia els serveis de llogaters i propietaris. Facilitem els tràmits amb la digitalització de processos, visites virtuals, signatura digital, àrea privada i app per gestionar el lloguer. Lloguer Segur, 910-775-775. 15 anys millorant el mercat del lloguer.
Aquest mes, la Vinoteca de Gourmet La Vanguardia et porta la selecció especial de Tempranillo. Tres zones diferents i l'expressivitat d'un mateix raïm a través dels grans vins. Vela de Ribera del Duero, Finca Sobreño, Crianza de Toro i el Rioja Vega Edición Limitada. Sis vins negres valorats en 75 euros, ara per només 45. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Arabing.
RAC 1. Tots som 1.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Passen 4 minuts a 2:15 del matí, tot esperant que hi hagi alguna notícia al voltant de la reunió confirmada per les dues parts que hi ha d'haver-hi. No sabem si telefònica, física, no sabem en quin format, de Pere Aragonès amb Jordi Turull. El que està marcant l'actualitat de les últimes hores és el que vam veure ahir en la commemoració dels 5 anys de l'1 d'octubre. Una concentració que havia de ser el centre d'aquest record de l'1 d'octubre, que és segurament el Santa Santorum de l'independentista, no? De l'independentisme en els últims anys, és la data sagrada, i que es va atacar precisament, o més que atacar, es va visualitzar que el camí del 2017 al 2022 ha estat llarg i tortuós, Carles.
Sí, ja pintava quan la concentració del Palau a la plaça Sant Jaume i
la de l'ANC, sí, que hi havia les urnes, aquell motor,
les proclames que se sentien de demanda de dimissió del govern, etcètera, ja pintava que la cosa, diguem, aniria una mica picada. Al final, jo més enllà d'una cosa que no em volia oblidar de dir, em sembla que el que es va fer amb Carme Forcadell supera molts límits i és molt desagradable i molt mal educat, diguem. Altra cosa que, de vegades, per mi el silenci, diguem, parla tant com els xiulets i ja està. Però algú que bueno, va fer el que va fer, que et pot agradar o no et pot agradar, però ha estat 3 anys a la presó, etcètera, doncs es maneja una mica d'alt. I a banda d'això, ahir la conclusió és que ningú vol ningú. Diguem, no és... Perquè vosaltres destacava la retransmissió, no? Cada vegada que algú feia servir la paraula unitat, xiulets.
Mm-hmm. Va ser bastant així, sí.
Bastant així, excepte quan el president Puigdemont, que és una mica hàbil amb això de comunicar, llavors no fa servir la paraula unitat, però diu que la taula on ens hem de falcar, els germans,
clar,
els junts, la esquerra, tal.
La referència a la unitat de Puigdemont venia retòricament d'una castanya esquerra, que és dir, a la taula a la qual hem de lligar-nos, bueno, és a la de la unitat, diguem-ne.
I ja hem votat i no cal tornar-hi. Diguem, el president Puigdemont, si és qui, vaja, si vota per Junts, diguem, quan la consulta de Junts, em sembla que està clar que votarà, després del discurs d'ahir. Però bé, ell va ser, diguem, és la icona que encara manté, diguem, una certa unanimitat entre tothom, però hi va acabar amb que ningú és vàlid, excepte quan escoltaves Dolors Feliu, que diu que es farà una llista cívica i tal, i que això doncs va rebre com una mena de suport, no sé, més o menys entusiasme, però no va ser criticat. Clar, quan mires enrere 5 anys, no?, i veus que l'hemeroteca no l'aguantaria ningú, però ningú vol dir ningú, de tots els que van parlar ahir, ningú, perquè des del president Puigdemont fins a tots els parlamentaris, tots els que van fer parlaments, la maroteca no l'aguantaria ningú, amb 5 anys. Doncs bé, efectivament l'àmbit independentista té un problema, perquè hi ha moltes esquerdes aquí, gegants, no? Però més que esquerdes, a mi jo crec que ahir al vespre, no?, rumiant, és que està com un moble molt corcat. Hi ha massa corc, perquè ahir hi havia moments d'una ràbia estranya. Hi ha massa gro aquí, Hi ha massa gro, hi ha masses qüestions personals, també, jo crec, que n'hi ha masses. I això, doncs bé, això per mi pronostica uns anys endavant, diguem, on això no anirà, No anirà. Sense que vulgui dir que quan s'hagi de votar, doncs el suport a propostes independentistes es pugui mantenir més o menys igual. Però crec que el com fer les coses no serà igual durant molt de temps.
Ahir, per qui no ho sentís, efectivament Carme Forcadell va ser xiulada, ho va ser també Xavier Antic d'Òmnium Cultural, Jordi Gazeni, el president de l'Associació de Municipis per la Independència, no ho va ser Carles Puigdemont, no gaire o gens la presidenta de l'ANC, i el dia va estar marcat, en certa manera, perquè vam sentir el discurs de Pere Aragonès i l'entrevista a La Vanguardia de Pere Aragonès, en què crec que cita textualment a l'entrevista, diu, ens hem de tornar a comptar, en referència a l'1 d'octubre, diu, va ser un gran acte, ens hem de tornar a comptar. Ja fa dies que ve a dir que, bueno, de fet, quan fa la proposta de tornar a fer un referèndum, el que està dient és que el de l'1 d'octubre va ser molt important, però no és suficient, no? I a la tarda...
I alerta el Xavi perquè diu referèndum acordat, eh?
Sí, sí,
referèndum
sí.
Referèndum acordat, efectivament. En aquesta entrevista a La Vanguardia. Vull dir que aquest cognom que li posa al referèndum és claríssim.
Sí, i a la tarda Pere Aragonès diu, ja vam votar.
No,
i és vàlid.
Puigdemont.
Què he dit?
Pere Aragonès.
No, volia dir Puigdemont. Va dir, ja van votar i ja va ser vàlid. No? Aquest, d'alguna manera, és la imatge del dia. Exacte. De què és l'1 d'octubre.
I
no?
Això resumeix molt bé la divisió, justament. És a dir, jo crec que ahir el que es va veure és que l'1 d'octubre, que per tots els caïers que xiulaven i els que eren xiulats, va ser un moment culminant d'una mobilització popular que... Tots estaven molt contents de poder-la fer en el seu moment, tots estaven orgullosos d'aconseguir-la i tots pensaven que allò tindria un efecte. El problema és que en el moment que aquell moviment de màxima acumulació de forces es demostra que no és suficient per trencar un estat dins de la Unió Europea, perquè per molt que el referèndum s'hagués fet, ja era un gran èxit fer-lo, no s'havia fet de la manera en què això podia tenir conseqüències polítiques, doncs la interpretació de per què no va ser així és el que ara divideix el moviment. Ja ha costat 5 anys posar de manifest el que era la principal línia de les dues interpretacions que podria haver. Òbviament, ahir Puigdemont seguia dient el referèndum és vàlid i, per tant, l'únic que hem de fer és implementar-lo, el que no diu és com, i la gent que cridava govern dimissió I la gent que refutava tornar a les urnes en un referèndum acordat, l'únic que feien és un crit i un clam, des del meu punt de vista, bastant perillós d'antipolítica. És a dir, els polítics no... Són els polítics els que ens han traicionat. En conjunt, fixa't que hi havia moltes pancartes que eren pancartes parlant dels polítics en general.
Sí.
Llavors, això és perillós. Llavors, això em fa pensar a mi que qui hi havia allí. Home, és bastant evident per com van anar les escridassades i les pancartes que no hi havia seguidors de tots els que parlaven en la tribuna, que la manifestació majoritàriament era de seguidors de l'ANC, claríssimament, i de Puigdemont. Per tant, la divisió del moviment independentista ja s'ha vist. L'altra qüestió és, en una celebració de l'1 d'octubre que va ser realment una festa unitària i una festa cívica i democràtica en un país, el que queda són, com a molt, aquestes 60.000 persones que van i fan crits antipolítica? Això és el que queda? Jo crec que no, que deu de quedar molt més. El que passa que no estava ahir allà. I, per tant, ho hem de relativitzar molt, el que hi havia ahir en aquest acte.
Sí, com a explicació de què és el país, no són, exactament, evidentment, les 10, 11 o 60.000 persones que hi havia, efectivament. Però explica el dibuix del, no, del que ha anat passant.
No, a veure, a mi em molesta força aquesta mosaïtzació...
Perdona, Tània, un segon, la Maria i després la Tània, sí?
Em molesta força aquesta mosaïtzació de l'1 d'octubre, perquè és un esdeveniment que va ser inútil o que no va ser capaç pels motius cadascú dels seus d'assolir el seu objectiu i que ara se'n faci sense haver fet una lectura política, jo crec que adequada, que es mosaïtzi d'aquesta manera com una celebració de no se sap ben bé què, perquè és que no arriba ni a derrota, perquè no va haver-hi realment un intent d'emancipació nacional, em molesta una mica. Jo crec que no és que no sigui suficient el que l'1 d'octubre, és que no se sap si és suficient o no, perquè no es va fer res, va haver-hi un president, i aquí és on em sembla que el problema també s'ha de posar l'accent aquí, que Puigdemont no surti xiulat i surti aplaudit, quan ell era el president i, per tant, el principal responsable d'aquell despropòsit, que digui que hem votat i no cal tornar-hi, quan va desobeir el mandat del Parlament, que era al cap de 2 dies declarar independència si hi havia una majoria de vots favorables, que el dia 10 va suspendre la declaració, que no va ni arribar a suspendre, en realitat no la va proclamar, perquè hi havia un possible interlocució de no sé què, que tampoc no va explicar mai què era, que el 27 d'octubre, després d'aquell despropòsit al Parlament, no va ni fer un discurs directament, que l'endemà del 27 d'octubre fa una compareixença a la seu de la Generalitat a Girona...
bueno, la seu no, al carrer.
Al carrer, sí. Exacte, pitjor encara. Al carrer. I es fa un bany de masses allà pels carrers de Girona i que l'endemà desapareix del mapa perquè se'n va a Brussel·les. Llavors, que algú que era el principal responsable de la Generalitat en aquell moment, el president de la Generalitat, digui que hi hem votat i que no cal tornar-hi quan bàsicament, si la cosa va anar com va anar i no es va culminar, és principalment per responsabilitat seva com a cap de govern, a mi em sembla força xocant. Més enllà d'això, que en aquells discursos, que insisteixo, que és una museïtzació que a mi em molesta, però que en aquells discursos que parla tot Déu i que aquí hi ha 50.000 organitzacions que han de parlar totes i que, a més, ningú s'atreveix a dir no, jo no estic d'acord amb com s'està commemorant això, perquè clarament hi ha discursos que són contradictoris en el mateix acte que representa que està commemorant el mateix en els mateixos termes. Doncs denota que no hi ha hagut una lectura adulta del que això significa i que tot s'ha anat embolicant i que tot és un despropòsit enorme i ho veiem ara mateix al govern i al Parlament de retruc també. No sé, la Milagros diu... La gent parlava dels polítics en general. Potser parlava d'aquests polítics, és evident. No crec que la gent pensi que...
Les pancartes eren molt explícites.
Sí, però perquè els polítics són els que hi ha, diguéssim. No és fins a quin punt pot sorgir una alternativa. I el que sí que penso és que aquesta alternativa, en forma de llista cívica, ja sabem com va, i que és una cosa que després capitalitzen els mateixos, amb els mateixos interessos, bàsicament, electoralistes que tenen poc a veure amb la independència. Perquè això, que és una cosa que també hi vull insistir, no hi ha una diferència d'estratègies. Hi ha una diferència de com s'explica què ha passat, o ni tan sols què ha passat, com s'explica un posicionament que té molt poc a veure amb el que es vol fer després. Perquè no crec que ni Esquerra ni Junts estan fent res, ni voldrien fer ara res, que tingui a veure amb la independència. La prova és que ara tenim un govern d'esquerra que ja està allunyadíssim, però no és nou això, perquè venim d'un govern de Quim Torra que ara es permet dir, si ens van, i participa en actes que diu, ens van enganyar, hosti, com si tu no fossis president, haguessis exercit de president d'Òmnium, de president de la Generalitat, etc. Llavors, el que ha passat és que tot s'ha devaluat perquè la veritat, diguéssim, està molt devaluada d'una manera que no pararà de degradar-se fins que no s'adreci al problema de fons. I això serà així i continuarà sent així.
Tània.
Jo ahir, quan vaig veure tot el que passava a la tarda, vaig arribar fins i tot a plantejar-me si aquest tipus d'homenatges tenen sentit, perquè l'1 d'octubre va ser un dia que jo crec, jo el vaig viure des de Madrid, va ser un dia d'una barreja d'emocions molt forta i va deixar una ressaca brutal i més a la distància. Llavors, aquell esperit, veure'l reflectit una mica amb el que deia la Maria ara, no? Amb aquest acte que sembla que sigui un xiulòmetre, a veure a qui xiulem més... A mi, no sé, crec que, i dic, dubto, no sé si el camí és seguir commemorant això d'aquesta manera, perquè per mi deslueix el que va ser aquell acte d'unitat i de desobediència i de coordinació de la societat. Dit això, ahir vam veure també una altra cosa que per mi va ser molt explícita de quina és la situació entre els partits. Veure com a Carme Forcadell la xiulen i que després hi hagi un discurs de Carles Puigdemont que no faci cap esment de solidaritat cap envers amb ella, va ser una cosa que dic, ostres, dic, aquí realment jo entenc que ella hauria escoltat què havia passat anteriorment, potser no, i estic fent una anàlisi que no és la correcta. Però simplement el que ahir era aquesta constatació, no, que fa dies que en parlem, també venim de la Diada, no? Amb la Diada també vam estar parlant una mica d'això, la constatació de que el govern pràcticament està mort. Que la gestió que s'ha fet posterior a l'1 d'octubre ha estat molt complicada, poc adulta, estic d'acord també amb la Maria, i en el que estem assistint ara és un combat per al relat, per veure qui és l'assassí, qui mata l'altre, qui surt bé d'aquesta situació. Això és força inaguantable. Inaguantable per la societat, és inaguantable per al propi govern. I una mica també per entendre com hem viscut l'1 d'octubre fins ara. És com quan, jo pensava un exemple perquè la gent ens entengui, no? És quan hi ha una herència a repartir, es mor els pares i hi ha una herència a repartir. Sempre hi haurà problemes, però una cosa és repartir una herència quan hi ha diners a la caixa, és a dir, si l'1 d'octubre hagués sortit bé, hi hauria hagut unes baralles, no?, per repartir com funcionava el futur de Catalunya en aquest sentit. Però és que vam haver de repartir una herència en deutes. I és aquí on han vingut els problemes i les batalles internes. I torno al que deia al principi. A mi em dol veure un tipus d'homenatge com aquest 5 anys després, en què el resultat, i més nosaltres ara també n'estem parlant, no?, el resultat i el comentari que estem fent és entorn a qui cridava més, a qui xiulava més, en com estan de desunits i en com és l'herència que ens acaba d'arribar, que no va gens concorda el que va significar l'1 d'octubre.
Efectivament, perdoneu, ahir va ser Jordi Estadella, el semàforo, aplausòmetro. Que era depenent de veure... No? Al final, la història és qui aplaudeixen més i menys, qui guanya, qui perd, no?
Bueno, sí. No, la no part així. Positiva, sí, perquè penso que també n'hi ha, és que només els queda això, a tots dos, vull dir, tant a Convergència com a Esquerra, i amb la Convergència i els seus múltiples espais junts, com a Esquerra, com la CUP. Només els queda això. Només els queda un acte on tot... I ho dic que és... Ho dic com a cosa positiva des del punt de vista independentista, que és el que em considero, i el que sóc, diguem, des d'abans del procés. Però l'1 d'octubre ha despullat unes impostures i això que alguns ho veien molt clar ja des del dia 2 mateix, doncs a poc aquest pensament, diguem-ne, es va estenent. I potser no és suficient ara perquè sorgeixin alternatives, però potser ho serà un dia. O sigui, cada cop és més clar que és difícil poder governar a Catalunya amb sol o acompanyat, doncs fent una lectura errònia del que ha passat en el passat més immediat i no tractar la gent com adulta. És que és el que hem vist durant aquests 5 anys i és el que vam veure ja el mateix dia 1 d'octubre per part de les autoritats catalanes.
Només un apunt.
Sí,
digues, Tània, perdona.
No, molt ràpid, sobretot assumir que cap dels camins que hi ha de futur serà immediat. És a dir, per molt que la via unilateral, que sincerament la veig molt poc probable, no és res immediat, però és que un referèndum acordat tampoc és immediat. Per tant, és parlar-li a la ciutadania i explicar-li que les situacions i les solucions possibles de futur no són immediates, i menys quan queda un any per eleccions al govern d'Espanya, quan hi ha eleccions municipals de pel mig, quan tens un govern barallat. Vull dir, tots els elements fan pensar que cap solució serà immediata. I això és un missatge que et dol per a aquells que tinguin esperança, però és que és el més realista que hi ha.
A més, jo crec que això és un factor molt determinant i que fa molt evident la confusió. En 5 anys no sabem com se fa la independència. No ho sabem. No, cap partit polític o cap opció ni cap organització, més enllà de mobilitzacions permanents, d'ocupar espais públics, però no sé, no hi ha un manual d'instruccions d'escolta, doncs s'haurà de deixar de pagar impostos, s'haurà de fer això, s'haurà de fer allò, s'haurà de fer això altre, i això té aquestes conseqüències, o pot tenir aquestes conseqüències, que crec que és com s'hauria de tractar la gent adulta, perquè sàpiga la decisió que pren, quines possibilitats o quines possibles conseqüències té. Recordo que va haver-hi un moment, ara em corregiu, perquè no sé si va ser post referèndum o abans, que era allò de la insubmissió a l'hora de pagar impostos i anar a l'Agència Tributària de Catalunya.
Va haver un intent després també, però era bàsicament...
I que va ser, en els dos casos, diguem, si no més que residual, diguem, perquè no va haver-hi volum de gent, doncs, que prengués aquesta decisió, perquè cadascú sabrà el que ha de fer. No seria allò. Però trobo que en 5 anys és raonable que qui defensa les tesis de la independència exigeixi que se li expliqui com se fa i quines conseqüències pot tenir. Perquè com que es va abusar de la fe cega de la gent, que la fe cega és la imatge del passeig Lluís Companys, no?, el dia que el president està al faristol del Parlament i al cap de 7 segons recula, La gent fins a aquell moment s'ho creia que hi havia, que passaria alguna cosa.
Que ja era tard, aleshores,
sí,
eh?
Sí, però hi havia encara un punt de fe. Però de sobte cau tot, i com ja t'ho has explicat, alguns marxen, altres no, etcètera, perquè realment, i el que aquí jo crec que ja tothom coincideix, absolutament tothom, l'estratègia d'arribar a l'1 d'octubre era pressionar l'Estat per asseure'l en una taula, i l'Estat no ho va fer. I llavors, clar,
I
va arribar un moment...
Crec que aquest és el punt.
Va arribar un moment en què el rei anava nu, perquè, clar, vam anar a votar, i una vegada votat, i ara què? I llavors es va descobrir tot.
Aquest és un punt clau, perquè jo crec que sí, quan llegies la premsa estrangera i quan llegies les cròniques dels corresponsals estrangers i l'atenció que tenien, jo recordo al Parlament parlant periodistes estrangers que et preguntaven i això què significa i tal, és a dir, s'havia produït una situació en la que molta gent creia que en una societat democràtica el desbordament democràtic tindria conseqüències polítiques, ¿vale? I això, però ja hi havia molts indicis de que això no seria així, perquè la Unió Europea no es va mullar, perquè no hi havia hagut altres antecedents, perquè l'antecedent més proper que hi havia era el d'Escòcia i era amb un referent acordat. És a dir, pretendre que anar amb un referèndum organitzat unilateralment i amb una declaració unilateral es podia trencar un estat de la Unió Europea era molt agosarat, però hi havia molta gent que s'ho havia cregut en aquell moment. Llavors, què va passar? Que immediatament, com ara se recordava, a l'endemà, ni els que havien proclamat la República van ser capaces de sostenir-la. Va ser suficient un 155 de la Constitució. Però tots van arribar i tots van tenir la certesa de que si el 155 no hagués estat suficient, s'haguessin utilitzat altres procediments també per esclafar-ho. Perquè...
Quins?
Pues no ho sabem, però...
No, doncs jo crec que no, perquè la màxima deixa'm violència...
Acabar, sí. Deixa'm acabar. Dic, jo crec que amb el 155 ja va ser suficient, diríem, no? I no sabem quins altres mecanismes haguéssim pogut trobar. Però, bueno, ja te'ls pots imaginar. Jo crec que no costa gaire imaginar-los. Llavors, què va deixar l'1 d'octubre un cop que uns van ser empresonats i uns altres se'n van anar a l'estranger? Va deixar... L'única herència que va deixar és una majoria electoral independentista. Clar, això ha condicionat molt les coses, perquè aquesta majoria electoral, com a condició d'existència, tenia de proclamar una certa voluntat d'unitat per mantenir aquell esperit. Però, i per tant, això ha retrasat, en part, el fet que hi hagués interessos electorals de les dues o tres forces independentistes, ha retrasat, d'alguna manera, l'assumpció de l'evidència i de responsabilitats polítiques.
Permeteu-me que us digui una cosa, perquè sabeu que hem connectat fa 40 minuts aproximadament amb Xavi Maric, que era a la Tarraco Arena Plaça, perquè està a punt de començar el concurs de castells. Dic això perquè està vinculat amb el que estem parlant. Per què? Perquè avui, que és un dia que Pere Aragonès i Jordi Turull s'han de reunir, no sabem si telefònicament o no, el president de la Generalitat anirà i ha d'arribar en breu, perquè això en principi comença a les 10, a la Tarraco Arena Plaça. Aymeric?
Xavi, què tal?
Ha arribat ja el president?
Doncs de moment no el veiem ni l'han presentat. Una altra cosa és que estigui fent acte de presència als voltants de la plaça, però aquí a l'interior, tot just ara l'speaker d'aquesta Tarraco Arena Plaça comença a parlar i comencen a sonar ara mateix les gralles amb l'himne dels Segadors, però el president encara no l'han presentat, Xavi.
Aquest himne dels Segadors és el prolegomen que entri el president de la Generalitat, és en aquest moment?
L'himne dels Segadors sona sempre per inaugurar les diferents jornades del concurs de castells. Va sonar ahir a la sessió del dissabte i sempre doncs, és un clàssic que és just abans de començar aquest concurs, sonen els Segadors.
Perdó, que no t'he saludat, Benet Iñigo, bon dia.
Bon dia, Xavi, bon dia.
També crec que hi ha per aquí l'Esteve Giral, sí?
Hola, què tal?
Hola, bon dia.
Normalment, Xavi, sí? quan començava a sonar l'himne es presentava el president. Ho recordo de les altres edicions. Això és el record que tinc. Tampoc és ciència, però es presentava el president i sonava l'himne del Segador.
De fet, avui ara mateix estem veient a la llotja d'autoritats a l'alcalde de Tarragona, a Alba Vergés, president en funcions del Parlament, la consellera d'Exteriors, Victòria Alsina, és a dir, sí que veiem autoritats a la primera fila de la llotja, però el president no.
Ens confirmaven fa poca estona, no sé que no estigui arribant per algun motiu, que aniria a Tarragona el concurs de castells, per tant hauria de ser-hi, però no ho sé, no sé si arribarà més tard o no, però efectivament el que deies, normalment sona l'himne nacional de Catalunya, apareix el president de la Generalitat.
Sempre, jo les darreres edicions, recordo això, els tenim a tocar a uns 30 metres d'on hi ha la posició de RAC1, i el que explicava el Benet. Ara mateix el president de la Generalitat no hi és.
Mm-hmm. Quan estem veient a la Tarraconense Plaça, que vaja, és una explosió de colors en aquests moments, i veiem una bandera independentista, no?, que està corrent per la barra.
D'una banda a l'altra de la plaça, precisament, a volandes entre membres, doncs, de les diverses colles que estaven en el centre d'aquesta plaça. Recordeu, és molt gràfica la imatge, jo crec, si no ho esteu veient, una paleta de colors d'un pintor. Jo crec que és la imatge que defineix perfectament el que és la TAP. 12 colles, 12 colors diferents, ara mateix omplint, doncs, aquesta TAP, que, com sentiu, fa aquests crits. Independència. I tot és a punt, Xavi. Doncs ara els vols ja, quan falten segons, per arribar a les 10 en punt i després que hagin sonat l'himne dels Segadors i a l'espera que ens donguin la... que ens anunciïn la presència de Pere Aragonès, doncs que comenci aquest 28è concurs de castells.
Veiem Alba Vergés i l'alcalde de Tarragona, efectivament, seguint aquests crits d'ahir independència, aplaudint-lo, dempeus, evidentment, després del cant dels Segadors. Però insistim que a aquesta hora del matí, malgrat s'havia confirmat, de moment Pere Aragonès no hi és. No, en principi, a part d'aparèixer, com és part de la tradició, en el moment de l'himne, hi ha un anunci, entenc, de megafonia?
Sí, jo el que recordo, deixeu-me que us puntualitzi,